les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Més o menys tothom sap que d'evangelis n'hi ha quatre i que són, suposadament, testimonis directes de la vida de Jesús de Natzaret explicada per boca d'alguns dels seus primers deixebles, Marc, Mateu, Joan i Lluc. El que potser no sap tothom és que aquests quatre evangelis oficials van conviure durant segles amb desenes i desenes d'altres textos que coneixem amb el nom general d'evangelis apòcrifs, que expliquen detalls insospitats de la vida i l'entorn de Jesús. Al programa d'aquesta setmana tractarem de passejar per aquests textos apòcrifs per tal de saber-ne més de temes tan diversos com va ser la vida conjugal entre Josep i Maria, quin va ser el paper ocult de Judas en els dies finals de la vida de Jesús o com era la vida del nen Jesús a l'escola o amb els seus companys de jocs. Benvinguts als Evangelis Apòcrifs, benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana per parlar dels evangelis apòcrifs, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones, què tal?
Alberto, quants evangelis tenim? Quants evangelis hi ha?
Doncs, com deies tu mateix, amb una edició perfecta, tenint en compte que tenies la boca plena de xocolata.
Després en parlarem.
Aparentment quatre, no? Els quatre evangelis que, no dic que tots coneixem, ho haguem llegit, però com a mínim en sona que existeixen, no? El de Marc, el de Mateu, el de Joan i el de Lluc, que dit així sembla una mena de boy band a la Catalunya profunda.
Sí. Com una...
Qualsevol cas, quatre evangelis oficials, però això no treu que al llarg dels primers segles del cristianisme apareguessin una munió d'altres relats, uns evangelis que considerem apòcrifs, ja veurem què significa això, i que van ser una bona colla. Nosaltres tenim identificats una cinquantena, una seixantena d'evangelis apòcrifs diferents, ja veurem en quina cronologia, i per tant, si em preguntes quants evangelis hi ha, oficialment quatre, sí, m'ho preguntes està oficialment, no? Els evangelis són uno y no 51, no? Doncs exactament igual. Estaríem parlant de més de mig centenar d'evangelis diferents. Ja veurem què diuen aquests evangelis, en què s'assemblen o es diferencien dels que coneixem i com va el tema.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Y I el programa de les portes de Troia d'avui, que parlem dels evangelis apòcrips, la primera cançó és...
No sé com es diu, el guió posa Du Hast de Rammstein. Això era la cançó.
Senyores i senyors, aquest és Alberto Reche, aquí el teniu.
Aquesta és responsable.
Capaç de posar un enllaç de YouTube, posar al costat Rammstein, Du Hast, i que soni My Little Pony.
Sí, de la banda sonora, no sé si original o no, de My Little Pony. No sé quina de les múltiples iteracions de My Little Pony. L'únic que és que feia molt temps que utilitzava la pestanya d'incògnit a l'ordinador per buscar coses. Perquè quan vaig decidir buscar això al YouTube vaig dir entra en mode incògnito, no sigui que YouTube es torni boig recomanant-te coses.
Ha començat Albert a obrir una guerra que no pot guanyar?
No ho sé.
Ha començat una guerra, recordem els nostres oients que...
Però, clar, falta un dia i tireu per terra la meva consigna de deixar d'una vegada de parlar del Senyor dels Anells, utilitzar referents més moderns com My Little Pony i pel que...
Jo sóc un espectador, eh? Jo sóc...
I pel que m'heu dit, jo no escolto els nostres programes, però pel que heu dit, vau aprofitar el dia que jo no hi era per posar tot músiques del Senyor dels Anells, sí. Que d'entrada em semblaria bé, l'Alberto del passat li hagués semblat perfecte, però veurem on ens porta tot això.
Albert Abril, no comencis una guerra que no pots guanyar. Però nosaltres comencem...
Són sorprenentment pegadizes, les cançons My Little Pony.
Comencem
em vaig sorprendre ahir a la nit, mentre decidia qui eres posar, ballant a l'ordinador, el son d'unes cançons que espero que d'aquí no gaire es converteixin en un referent musical per Catalunya, o per la petita part de Catalunya que escolta aquesta merda que fem.
Comencem ara sí, si et sembla, Alberto, amb el programa d'avui, Evangelis Apòcrips. Què és un evangeli apòcrif? De què estem parlant?
Molt bé, doncs com dèiem abans, actualment el catolicisme reconeix quatre evangelis, no? Quatre evangelis canònics, que diríem, que formen part del cànon del Nou Testament, o quatre evangelis oficials, ¿vale? Ja ho hem dit abans, el de Marc, Mateu, Joan i Lluc. Però aquests no van ser ni de bon tros els únics evangelis que van existir, no? I aquí és on ens trobem els evangelis apòcrifs. Apòcrif, de fet, és un neologisme llatí, és una paraula llatina formada sobre dues paraules gregues, sobre dues arrels gregues, apo, no, que significa lluny, i kryphos, que significa ocult, no? De fet, xifrat, no? Ja ve d'aquesta mateixa arrel. Llavors, literalment, apòcrifos significa una cosa que està amagada lluny, no? Que l'has amagat molt bé perquè ningú s'enteri que existeix, i més endavant passa a definir una cosa oculta, una cosa amagada, o d'un origen dubtós.
Estem parlant d'una falsificació?
Sí i no. Els evangelis apòcrifs no és tant que siguin falsificats, no? Que algú els inventés perquè colessin com a vertaders una història que fos falsa, sinó fals en el sentit de no autèntic, no? D'una cosa... Pensem que els evangelis no entren dins dels llibres revelats de l'Antic i del Nou Testament, però sí que se'ls considera, no?, un règim d'autenticitat respecte al que expliquen respecte a la vida de Jesús o als fets dels seus últims dies, però aquests apòcrifs, aquests apòcrifos, no?, apòcrifoi, tenen més a veure amb el fet de que són documents que no cal considerar autèntics, no? Que són ocults, que tenen un origen dubtós i que, per tant, no formen part del cànon del Nou Testament.
I aquests evangelis apòcrifs, quan apareixen?
Bueno, sembla que hi ha consens en que els quatre evangelis canònics són els testimonis més antics que tenim sobre la vida de Crist, o com a mínim formen part del conjunt més antic de testimonis que tenim. No es consideren que es van escriure, això és discutible, i segons a qui fem cas, les dades ballaran, però es considera que es van escriure entre finals del segle I després de Crist i finals del segle II. Però si no serien ciència-ficció, no? Si s'haguessin escrit abans de Crist, estaríem parlant de literatura d'anticipació i, per tant, estaríem fent un altre tipus de programa. Aquests primers evangelis, en teoria, no? I en teoria per això s'argumenta que són fiables, no? Perquè són els més propers als fets que narren o fets per persones que estaven allà, això és molt discutible, ¿vale? Però des de ben aviat van circular, juntament amb aquests evangelis, diferents textos, similars en la forma als evangelis, no? Que agafaven també forma d'evangeli, no? D'aquesta mena de testimoni, d'aquesta voluntat de difondre el missatge del que havia passat, que recollien episodis diversos de la vida de Jesús, que freqüentment no coincideixen amb aquests textos canònics, ja veurem en què es diferencien, i que a poc comencen a fer-se populars, no? I cada... Penseu també que les xarxes de comunicació no eren com les actuals, i per tant cada zona, cada comunitat, cada secta, fins i tot podríem dir, genera els seus evangelis, genera les seves històries, els seus mites, no? el seu corpus d'anecdotaris sobre la vida de Jesús. Per situar-nos una mica, diguem que entre el segle II i el segle VII apareixen multituds d'aquests textos, multitud d'aquests evangelis apòcrifs, amb motius ben diferents, però que ens portaran a parlar de desenes i desenes d'evangelis pseudooficials.
Molt bé, i per què són interessants aquests textos apòcrifs?
Bueno, per molts motius, no? Ja no ho negarem, no? Un punt morbós, no? Pensar que en aquests textos pot haver-hi alguna mena de veritat compromesa, no? Alguna mena de missatge ocult, alguna veritat que s'ha volgut amagar, no? Perquè el cristianisme inicial sabem molt poc, no? Tant per època, per fons que disposem, i per tant, sobre aquesta controvèrsia, no? De va existir Jesús, no? Qui era, què va fer, què volia realment, aquests textos apòcrifs aparentment poden ajudar-nos, no? Si fóssim una mica Iker Jiménez, no? A endinsar-nos en aquest morbo de saber si ens estan amagant coses, no? Perquè com tenim aquesta visió de que l'Església com a estructura, no? Ha amagat, no? Ha depurat, ha anat això, no? Triant què explica i què no, el fet de que existeixin no quatre evangelis oficials, no? Sinó 50, 60, 70 evangelis apòcrifs d'origen molt divers, pot tenir aquest punt, no? De veritat amagada que cal posar a la llum.
I és cert això de que l'Església ha anat decidint què és i què no és, que forma part del cànon i que no?
No, que decideix que forma part del cànon i que no és indubtable, no? Hi haurà tota una sèrie de concilis, sobretot, no, els més famosos concilis de Nicea i tots aquests, en el que es fixa el cànon, no? Es fixa realment què és doctrina, què no és, quin text és vàlid i què no. Però això no treu que fins i tot diferents esglésies cristianes, inclús la catòlica actualment, reconeixen el valor d'aquests apòcrifs i, de fet, no s'oposen a la seva difusió, el fet de que s'hagin conservat. Molts s'han conservat també perquè han estat descobriments moderns, no? Descobriments del segle XIX, del segle XX, que han fet aparèixer papirs i còdecs d'aquests evangelis. Però la postura actual, no, bueno, no s'oposen a la seva difusió, consideren, això sí, que el seu contingut no està al nivell dels textos canònics i, per tant, no poden considerar-se en cap cas com a fonts directes de la vida de Jesús, dels orígens del cristianisme o de qualsevol matèria de doctrina religiosa, no? Ja veurem també que les imatges que ens presenten d'alguns dels personatges que coneixem no és exactament, bueno, no és exactament, no, ni s'assembla a la que tenim a la versió oficial, no? Però en qualsevol cas, s'acostuma a entendre aquests evangelis apòcrifs amb un valor d'exemple de com es va comprendre, no, el missatge del cristianisme en els primers segles. No? És indubtable que es van escriure, no? Hi havia gent que creia el que deien aquests evangelis, no? Que llegia i consumia aquests evangelis, i per tant tenen un valor de comprensió de la teologia cristiana inicial, i també ens expliquen com es difon el cristianisme durant els seus primers segles de vida, no? Fins on arriba, quines coses són interessants, què es debateix, no? Quins punts en comú tenen les comunitats cristianes i quins punts de desacord. Llavors, des del punt de vista esotèric, morbós, no? Potser no tenen tant valor com moltes vegades les males novel·les històriques ens han fet creure, però des del punt de vista d'històries de les religions, d'història del cristianisme, no? d'història del pensament, són documents interessants per veure diferents tradicions sobre el cristianisme dels primers segles.
O sigui, l'Església no s'hi oposa, però sí que és una font interessant.
Que no suposa ara que el cànon està molt fixat, no? Ara és indubtable des del moment que es fixen els quatre evangelis canònics, no? I es crea una versió oficial o diferents versions oficials de la Bíblia, no? Com la Septuaginta i les tradicions al grec i després al llatí, hi ha un cànon oficial. I a partir d'aquí sí que hi haurà una... Depèn molt de la situació. En el catolicisme dels primers segles, que és un catolicisme de combat, no?, contra diferents sectes o el que es consideren heresies, no?, el nestorianisme, el gnosticisme, el monofisisme, el pelagisme més endavant, el donatisme, No diré si li dedicarem un programa, però seria ben interessant. Aquest cristianisme sí que té la necessitat de depurar o de combatre, no?, aquestes visions diferents. Però una vegada, la part bona de del cristianisme occidental és que una vegada que els expulsa, és una mena de bombolla tancada, com a mínim fins a ben entrar a l'edat mitjana, quan a través de del contacte amb els mongols, amb el Presteu Juan, tot això que li agrada tant al Sergio, arribin evangelis a Europa procedents de comunitats nestorianes o de comunitats de cristianismes asiàtics que mantenien alguns d'aquests evangelis, veurem coses molt interessants, no? Com el cristianisme a partir del segle XII-XIII torna a haver de situar els evangelis apòcrifs. Podem parlar-ne més endavant. Una de les coses que devem als evangelis apòcrifs és que s'inventi el pessebre, perquè els evangelis pràcticament no parlen del naixement o de la vida inicial de Jesús, cosa que sí que parlen molt els evangelis apòcrifs, no? Llavors, quan al segle XIII arriben aquests textos de Nova Europa, a Roma s'ha d'inventar una imatge oficial, no?, una postal de com és el naixement de Jesús, això és quan apareix el bou, la mula, el caganer... Per fixar. No, sense aquests evangelis, per exemple, no hi hagués hagut la necessitat de fer aquestes imatges oficials, no? Però després, a partir sobretot del segle XVI-XVII, no?, que amb l'humanisme i el renaixement tornen a també, no?, expurgar-se arxius i tornen a aparèixer fragments d'apòcrifs, comencen a tractar-se primer per una via esotèrica, però també per una via filològica, no?, de permetre conèixer textos desconeguts, no?, fer una tasca d'edició filològica, cosa que és una mica la via que segueix ara, no?, entendre aquests textos pel seu valor filològic, pel seu valor de història de les religions, de història de les mentalitats, no?, de la discussió de les idees, molt allunyada, no?, d'aquesta imatge que es pot tenir com a consumidor ocasional de novel·la històrica o de història-ficció sobre el que són els evangelis apòcrifs.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Coldplay, viva la vida.
Sense comentaris, ja l'hem dedicat abans a aquesta guerra que s'està lliurant.
Però a què té ritme?
Sí. Metaràdio total, eh? Aquí sí. És una batalla entre tu i la guerra dels Alberts, li direm.
Sí?
Allà on què passa. Bé, continuem. Ja hem entès una mica millor què són i quin valor tenen els evangelis apòcrifs. Passem a la següent qüestió, Alberto. Quants n'hi ha?
Doncs entre una cinquantena i una setantena d'evangelis apòcrifs. Alguns d'ells conservats pràcticament sencers, alguns conservats en fragment i altres només coneguts a través de referències posteriors, no? Per exemple, quan alguns pares de l'Església critiquen alguna heretgia del cristianisme inicial, no?, i diuen, com diuen no sé qui a la pseudo-evangeli aquest de no sé qui, vale? Doncs no conservem aquest pseudo-evangeli o aquest evangeli apòcrif, però sabem que va circular. No? Doncs en total estaríem, no?, entre el mig centenar llarg d'evangelis apòcrifs.
I alguna manera de classificar-los?
Sí, molts, per tamanys, per colors, alfabèticament, però també els podem classificar d'altres maneres, per exemple, segons la seva tendència teològica, no?, de quin tipus de cristianisme defensen aquests evangelis, o pel tema. Per exemple, per l'etapa de la vida de Jesús que narren. Ja veurem que hi haurà evangelis de la nativitat que narren només els episodis del naixement de Jesús, o aquests són els que més m'agraden, els evangelis de la infància de Jesús, que narren una mena com de petit Sheldon Cooper vivint aventures, o els evangelis de la passió, o de la mort, o de la resurrecció, o també hi ha un altre tipus d'evangelis que tracten el que diríem temes col·laterals, no? Que no tenen spin-off, diríem, no? Que no tenen a veure només amb el protagonista, amb Jesús, sinó, per exemple, tots els evangelis assumpcionistes, que són els que parlen dels anys finals, els moments finals de la Verge Maria, ja en parlarem, perquè estic veient que la cara del Sergi és un poema, que parlen de la dormició.
La dormició de la Verge.
Sí, és que ja veuràs que és que la Verge no es mor, sinó que fa com aquelles senyores grans que estan veient cine de barri o la Uno, no?
I
fan així com... I van posant-se la Rebequita i van com fent com una mena, com si fos una mena d'ocellet que va morint.
I és que si canvies de canal desperten?
I sí, doncs pues, al final no desperta, no? Però ja veurem què és això de l'assumpció o què és això de la dormició de la Verge.
Doncs comencem a posar ordre, si et sembla. Què és això de que hi ha evangelis amb tendències teològiques diferents?
Clar, aquí podríem parlar de què és exactament el cristianisme en els seus segles inicials, no? Ara tenim com molt clar que les religions són una, no? Parlem de cristianisme, 51. Parlem de cristianisme, de l'islam, no? Del judaïsme, sense entendre que encara avui no existeix un cristianisme, existeixen molts cristianismes, no és el mateix el catolicisme que els diferents protestantismes, o els evangelistes, o els testimonis de Jehovà, no? O els adventistes, o el cristianisme ortodox, el cristianisme copte... Si això passa ara, els primers segles del cristianisme passa molt bé, no? Són segles on conviuen moltes postures diferents d'entendre una cosa que és inintel·ligible, no? Que és el misteri de la religió i què ha passat, si és que ha passat alguna cosa, no? Amb aquests personatges, no? Qui és Jesús? És fill de Déu? No és fill de Déu? És Déu? Són tres en un, com el rèflex, no? Com diu el catolicisme, no? Que Jesús és a la vegada el seu pare i un colom i el fill i no sé què. Jesús era simplement un profeta, era un humà, era totalment diví. Ja n'hem parlat alguna vegada, no? Existeixen diferents postures teològiques en els primers segles del cristianisme per explicar quines són les bases del misteri revelat, no? Per exemple, hi ha tot un grup d'evangelis gnòstics, no? Que professen el gnosticisme, que tenen una concepció molt diferent de la figura de Jesús. Pels gnòstics, la salvació que porta Crist no ve donada com pel catolicisme per el seu sacrifici a la passió i la seva mort, no? Aquella cosa de que Jesús va morir per nosaltres i, per tant, no? Va redimir el pecat original i des de llavors, no? Com ell ressuscita i puja al cel, a partir de llavors les portes al cel estan obertes i, per tant, s'avança cap a la salvació i ell porta un missatge, tot això, no? Això és la base del catolicisme, no? Que Crist es va sacrificar per nosaltres o per qui cregui en Jesucrist, no? I aquesta és la veritat que ell portava. Pels gnòstics creuen que la fe o que el missatge de Jesús no és aquest, sinó que és sinó que la vinguda de Jesús a la Terra ve per revelar-nos un coneixement ocult. No? Això és literalment la gnosis, la revelació, no? I que Jesús va compartir amb alguns dels seus deixebles, no? Informacions importants sobre com funciona realment l'univers, no? Quin és el pla diví per la Terra. Per exemple, els gnòstics creuen en una dualitat. En aquest sentit, s'assemblen molt, per exemple, als maniqueus, no? Que hi ha una divinitat bona i una divinitat dolenta, i per tant el món, no? Funciona amb unes regles diferents. I per tant, no? Aquest cristianisme gnòstic no és exactament igual, no pensa exactament el mateix que pensaria un cristianisme catòlic, vale? I igual que els catòlics tenen els seus evangelis, els gnòstics tenen els seus.
Uh-huh. I conservem d'aquests evangelis gnòstics?
Sí, conservem uns quants i alguns ja us sonaran potser de ben famosos. Per exemple, tenim l'evangeli de Tomàs, no? Que té nom d'evangelista i de senyor que talla pernil, no? Almenys en el meu cap.
Enrique Tomàs.
Enrique Tomàs, per exemple, sí. No sé. És una carrera... No, tu vas començar escrivint evangelis i has acabat tallant pernil.
A Enrique Tomàs.
O Enrique Tomàs. Mm. José Tomàs és el torero, no?
Sí.
Bueno, mira, pues, posats a triar.
Pernil.
Enrique Tomàs podria haver acabat pitjor. Podria haver acabat com José Tomàs. En qualsevol cas, l'evangeli de Tomàs és un dels evangelis més antics, es data o es creu, no?, per certes interpolacions, que és de mitjans del segle II. I juntament amb l'Evangeli de Felip, que és un altre evangeli gnòstic, va ser trobat a mitjans del segle XX, 1945, que era un molt bon any a nivell mundial, a Nahamadi, a Egipte, dins una troballa arqueològica que van aparèixer una cinquantena de textos apòcrifs, no?, en 13 o 14 rotlles de papir. Això és molt típic, no?, perquè les condicions de conservació en Egipte, en el Sinaí, en el Pròxim Orient en general, permeten, no?, com per exemple, potser us sona els manuscrits del Mar Mort, no?, totes aquestes troballes bíbliques molt importants. Doncs aquests dos evangelis són ben famosos, i un que potser us sona perquè va ser molt famós fa uns 14-15 anys, que és, i és potser l'evangeli apòcrif més famós dels últims temps, que és l'evangeli de Judes.
Ai!
L'evangeli de Judes...
El traïdor!
El traïdor, que va saltar a la fama de ser l'any 2006 o així, tot i que l'evangeli...
És curiós, eh? L'evangeli de Judes va saltar a la fama...
Va saltar a la fama el 2006.
Història estranya.
Per què?
Cony, perquè com és un personatge de fa 2.000 anys...
Que va trigar 2.000, que trigui 2.000 anys.
A sortir a la fama, el seu evangeli.
És de fama tardana, no?
Sí.
És un evangeli que ja es coneixia i que ja havia saltat als cercles erudits alguns anys abans, però justament a través de la National Geographic Society doncs es va com fer un documental, un evangeli, s'ha trobat un evangeli apòcrif que explica el cristianisme de manera diferent. I, no sé, suposo que us en recordeu o us sona, perquè van ser molt plastes, no? La gràcia d'aquest evangeli de Judes és que era precisament un evangeli protagonitzat per Judes, el que fins ara creiem, no?, o el que es considera el deixeble traïdor de Jesús, i era una mena de gran plot twist perquè en aquest evangeli gnòstic Judes no era el traïdor al que estàvem acostumats, sinó que se'ns presenta una visió ben diferent d'aquest personatge.
Doncs coneixem aquesta nova versió 2.000 anys més tard de Judes.
Sí, no? I pensant, ja us podíeu pensar abans, puta! Estava allà, t'imagines allà?
És com el bon vi, no?
Angry Judes.
Sí, sí.
Angry Judes.
Quina és la versió de Judes, doncs?
Doncs en un gir inesperat de guió, no?, en un gir processista dels evangelis, Judes passa de ser el deixeble traïdor a ser el millor deixeble de Jesús.
Jugada mestra, eh?
Sí, jugada mestra.
Ni un paper a terra.
Ens en sortirem. Ni un evangeli a terra. Per això els amagaven en coves. De fet, Judes, en aquest evangeli gnòstic, és l'únic deixeble que rebrà, no, seguint aquest argument gnòstic de la revelació i del coneixement ocult, les majors revelacions que va fer Jesús. No? Com, per exemple, Jesús va confiar a Judes informacions com es va originar l'univers, com es desencadenaria i què passaria al judici final, no? Era com una mena el favorit del profe. De fet, aquest evangeli és morbosament famós perquè té un gir tràgic i inesperat, ja que se'ns revela que Judes va rebre del propi Jesús l'encàrrec de trair-lo per tal de desencadenar els fets que portarien a la passió de Jesús i al sant cel, no? Clar, és l'únic, no? Era el millor deixeble de Jesús i, per tant, era l'únic en qui podia confiar per dur a terme el seu pla secret, no? Perquè, sí, clar, imagineu-vos, si Jesús no... Com seria el cristianisme si Jesús morís de vell al seu llit? No?
Clar, clar. Clar, bueno, havia de passar, havia de passar.
Part d'allò que fa el cristianisme, cometes, veritable, no? És que Jesús l'enxampa en les autoritats, mor i ressuscita. No s'amaga, no surt de Palestina amagat, no? I viu a l'exili durant anys. No? Té una passió, mor i ressuscita, i per tant allò que havia explicat és real perquè ell, no?, ha passat, no?, per aquestes proves. I això només és possible perquè Judes traeix a Jesús. I aquest evangeli, no?, aquest evangeli gnòstic, diu que no, que tot era un pla secret i que per tant Judes, lluny de trair i ser un deixeble traïdor, és l'únic deixeble suficientment, no?, del cercle de confiança que diríem avui de Jesucrist per ser capaç d'immolar-se en el sentit no material i no actual del terme, no?, carregant, no?, amb el fet de ser el pària i el traïdor del cristianisme, no? Fixeu-vos,
sí, era amb qui més confiava Jesús.
Sí, clar, era directament el seu home de confiança, no? El actor necessari.
A qui li encarregaries la teva pròpia mort?
Clar, és aquell que t'ha de trair, no? Aquell que el que tu has d'assegurar, No? Fixeu-vos com canvia la cosa. No? I aquesta és la gràcia d'aquests evangelis apòcrifs, que de cop i volta narrativament són fantàstics, no? Perquè obren una mena de what if, no? de possibilitats infinites de què passaria si Judas no fos el traïdor, si no fos realment el millor deixeble de Jesucrist, no? Inquietante, Carmen.
Inquietante. Ara passem a un altre que va saltar la fama també pels llibres del Código Da Vinci i tot això, que sí, va fer
del
Dan Brown, que és l'Evangeli de Maria Magdalena.
Clar, un altre personatge molt interessant és aquest personatge de Maria Magdalena, no? Aquesta, de les moltes Maries que hi ha al Nou Testament, és potser la més inquietant, no? Precisament per aquest component morbós que dèiem abans, no? Aquestes novel·les de secretisme històric, no? Consideren que Maria de Magdalena era l'amant o no? l'esposa de Jesucrist, precisament escudant-se en alguns passatges d'un evangeli gnòstic, no l'evangeli de Maria Magdalena, sinó l'evangeli de Felipe, no? Felip, on hi ha certs passatges on Maria Magdalena té molt protagonisme, no? I se'ns diu que fins i tot alguns deixebles li tenien mania perquè anava, Jesús sempre anava amb ella, no? I la considerava la seva millor discípula i per exemple, li deien coses molt, molt inquietants, no? De mestre, per què va vostè sempre amb Maria Magdalena i no amb nosaltres? I ell li deia, no, perquè me l'estimo més que vosaltres. Diu, mestre, i per què li menges la boca a Maria? Per què li fas petons a Maria Magdalena i a nosaltres no? I Jesús deia, bueno...
Això és l'Evangeli de Felip, eh?
Això és l'Evangeli de Felip, no? I llavors deia, no, perquè ella és més bona deixeble que jo, no? Clar, això, de manera literal, quan es descobreix aquest Evangeli, es considera que està dient, no?, que Maria Magdalena i Jesús, que estaven, no?, com deien, en un bat romans, no?, que dirien. Però realment és una metàfora d'explicar la confiança que li tenia, no?, de tots els deixebles que seguien a Jesús, Maria Magdalena era la seva deixeble favorita, no? I aquest, durant l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, fer-se un petó era un símbol de cercania, no? De proximitat, no necessàriament un símbol de parella. Doncs d'imaginar els altres 12 deixebles de Jesucrist dient-li, Jesús, per què li menges la boca a ella i no a nosaltres, no? Estaríem en una mena de psicodrama gay raríssim, no? Que no és real i que no s'escuda en el que vol explicar el text apòcrif, no? Però, clar, descontextualitzada aquesta reflexió, no?, sobre la proximitat de Maria Magdalena a Jesucrist, es munta tota una pel·lícula, no?, que justifica, i, per exemple, aquí vindrà tot l'argument del Código Da Vinci, no?, de que hi ha, fins i tot, no?, es parla també de que Jesús tenia alguns germans, tot això també apareix en altres evangelis apòcrifs, com veurem més endavant. Com veieu, l'univers de possibilitats narratives d'aquests evangelis és pràcticament infinit.
I l'Església què fa amb aquest evangeli de Maria Magdalena?
Bueno, no és l'Evangeli de Maria Magdalena.
Ah, perdó, és l'Evangeli de Felip. Sobre la relació de Maria
Magdalena. Clar, aquests evangelis gnòstics són depurats, no?, del catolicisme, del cristianisme occidental, perquè corresponen a sectes, no?, que perden en aquesta lluita d'instaurar un discurs oficial, no?, la versió de la Trinitat catòlica s'impera, no?, i el Concili de Nicea marca, no?, un l'inici del cristianisme, del catolicisme oficial, no?, com a religió oficial romana. Llavors, com el catolicisme és la religió dels emperadors, és la religió oficial, cada vegada ho té més fàcil per depurar o expulsar del territori romà totes les sectes o tots els llibres o totes les versions que no siguin, que perviuran, doncs, en els límits del món romà, com a Egipte, o perviuran més enllà del món romà. A Àsia, al Pròxim Orient, és on aquests evangelis tindran tanta influència que fins i tot alguns d'ells influiran en el budisme, no? I en altres corrents filosòfics i religions asiàtiques. No? Hem de pensar que totes aquestes divergències del que nosaltres considerem el catolicisme oficial, perviuran. Hi haurà comunitats nestorianes, per exemple, a Xina durant bona part de l'edat mitjana, no? Comunitats que han estat expulsades de l'imperi romà, que s'han refugiat en el món persa, que quan arriba l'islam també pateixen una diàspora, no? i s'endinsen en Àsia, fins a arribar que hi ha un cristianisme xinès, no? Hi ha xinesos cristians a l'any 1000 o l'any 1100 a l'interior de Xina, no? Quan Genghis Khan unifica a les tribus de l'estepa, alguns d'aquests, com els queraïtos, són tribus cristianes. No? Pensem moltes vegades, fins tot avui, no? Que el cristianisme és la religió de l'Europa occidental, i bueno, la realitat moltes vegades és impertinent, no? Perquè no s'amolda als nostres discursos oficialistes, no? de l'actualitat. I per això els evangelis apòcrifs són una finestra molt interessant, no? Per entendre que les coses són molt més permeables, molt més múltiples del que moltes vegades pensem, fins tot en un tema tan oficial, no? Com el cànon d'allò que és sagrat, no? I de quins llibres són sagrats i quins llibres no.
Molt bé, passem, si et sembla, a parlar d'aquests altres evangelis que narren en episodis diferents de la vida de Jesús. Per exemple, els de la nativitat. Sí, què tenen d'especial aquests, Alberto?
Clar, aquests són interessants perquè parlen dels temes que envolten el naixement de Jesús o fins i tot a què passa amb els seus pares. No, com es van, no s'ho preguntat mai com es van conèixer Josep i Maria? No? O què feia Maria de jove? No? Aquest tipus de coses que, clar, quan tu crees un relat religiós, que en principi és historicista, no? Que el cristianisme és una religió historicista perquè considera que està anclada a uns personatges històrics, a uns fets històrics reals que es commemoren. No? El cristianisme, l'any litúrgic cristià està sempre rememorant. No? Cada any celebrem, no? El naixement, la mort, el no sé què de Jesús, no? D'una manera cíclica, perquè és una història que es narra cada any. Per tant, hi ha una sèrie de personatges que tenen el seu paper, no? En aquesta mena de representació de pastorets anual que és el cristianisme, però que, si tu ets cristià, vols saber-ne més d'aquests personatges. Diu, vale, està molt bé que Josep fos, fos un fuster que estava allà i que no sé què, d'un colom, però com es van conèixer? No? Com van començar a festejar Josep i Maria? O què va passar? És a dir, vale, està molt bé que Josep es cregués lo del colom, però i la família de Josep? I el poble? Què pensava la gent del poble? No? Llavors, aquests evangelis comencen a narrar algun d'aquests episodis. Per exemple, el més característic o més prototípic d'aquests evangelis és el protoevangeli de Santiago, no? que es coneix amb aquest nom perquè l'editor del segle XVI que l'edita li posa aquest nom, però que el nom original que apareix als manuscrits és l'evangeli del naixement de Maria, no? Explicat per Santiago, no? I llavors aquest text és molt interessant, no? Perquè ens presenten els pares de Maria, no? Un tal Joaquim, una tal Anna, que tenen una filla, també per intervenció divina, no? Déu intervé perquè aquesta parella que no podia tenir fills tingués a Maria, no? Prefigurant aquella necessitat de que existís Maria perquè pogués existir Jesús. I llavors expliquen alguns episodis, com per exemple quan tenia 3 anys, porten la nena al temple de Jerusalem, on es queda servint, no?, als sacerdots i a Déu del temple, i fins i tot l'alimenta un àngel, no? Més o menys una nena, Maria, amb 3 anyets, allà pluriempleada, treballant per la gent del temple i alimentada per un àngel, no? O, per exemple, com als 12 anys, els sacerdots del temple de Jerusalem, que ja coneixien a Maria, decideixen casar-la amb un vidu, que és aquest Josep, no? I bueno, de fet, no. Ella diuen, és més divertit encara. La nena té 12 anys, hem de buscar-li un marit, no? I busquem-li un vidu per casar-la. Llavors reuneixen tots els vidus de Jerusalem per triar qui serà el marit de Maria, i tots els fan venir tots amb la seva vara, no? I mentre estan tots els ancians allí decidint qui es queda amb la nena, de cop i volta, de la vara de Josep surt un colom. Diuen tots, hola! No? Era una mica Joan Tamarit, era Josep Tamarit, i es va veure que aquest colom que havia aparegut d'imprevist era un signe diví, i per tant la van casar amb aquell home. Poc sabia aquest home que després el colom tornaria per fer-ne una mala jugada. No? I aquest Josep, no?, que era fuster però que treballava molt, va haver de... passava grans temporades fora de casa per feina, no? I en aquell moment és quan apareix l'Anunciació de Maria i quan Josep torna als 6 mesos de no estar a casa i es troba la seva dona embarassada. Maria li nega haver-li estat infidel, li explica això, no? Que ha baixat un àngel en forma de colom, que l'ha deixat emprenyada, i ell diu, bueno, ell més o menys s'ho creu, però la notícia arriba al temple, no? Al temple on coneixia la Maria, on l'havien casat amb aquest home, i llavors se l'acusa a Josep d'haver abusat d'ella, no? Tu l'has deixat prenyada, t'has pirat, i després a sobre fas veure que el fill no és teu, no? Tot això porta a que els hi munti, fixeu-vos quina fantasia, els hi munta un judici a Josep i Maria per impudícia, no? Se'ls obliga, per exemple, a un judici per beure aigua, no? Se'ls obliga a beure molta aigua per veure si es morien, no es moren, fan tota una sèrie de miracles meravellosos, i en qualsevol cas s'arriba a un punt de com totes les proves que els hi posen les superen, seria un punt de fer-li una inspecció ginecològica a Maria, no? La fan obrir de cames, a veure com, no? com està el fetus i tal i qual, i a la que, fixeu-vos quina fantasia, a la que la partera obre les cames a Maria per mirar, no? Aquest Jesús no nat encara, des de dins Jesús li envia un raig i la carbonitza. Fixeu-vos ja que... imagineu-vos que hi ha un evangeli, no? de Maria traient raig carbonitzadors del cony. No? Imagineu-vos tal. Llavors, clar, tot això és un miracle, no ha passat res. Llavors, en aquest protoevangeli de Sant Jaume, de Santiago, també és on apareixen els germans de Jesús. No? Hi havia tota una tradició ocultista que parla de que Jesús va tenir germans, no? I per tant Maria va tenir fills. No? Aquest evangeli que explica és que aquests fills són germanastres, són fruits d'un primer matrimoni de Josep i, per tant, s'arregla el fet de que Jesús sigui fill de Déu, no? I hagi nascut sense intervenció sexual i a la vegada la seva mare tingués altres fills, no? És una mena de carambola narrativa, troben una solució. Però com veieu, és exquisit tot el panorama d'aquests evangelis apòcrifs.
Molt bé. I com serà la infància d'aquest Jesús, que ja des del fetus era un personatge de Marvel?
Era un infant terrible, no? Era Jesús i Thor a la vegada.
Exacte. Vull dir.
No, doncs clar, imagineu-vos, la infància és un camp molt fèrtil per situar històries del més divers temàtica possible, no? Clar, a més, penseu que als evangelis canònics hi ha un forat enorme entre, no, per aquells que esteu especialitzats en de què van els evangelis, no? Hi ha un moment...
Parlem per vosaltres, per aquells que...
Per vosaltres, és aquest programa. Jo m'he llegit els evangelis, m'ha fet molts cops, i ara, per fi, algú parla el meu idioma.
Exacte, sí.
Hi ha un forat enorme entre la fugida d'Egipte, no? Tots els de la persecució dels nadons per Herodes, la matança dels sants innocents, i que llavors fugen d'Egipte, no? Josep, Maria i Jesús, i després els evangelis fan un salt molt gran dient, bueno, doncs Jesús es fa gran, torna, i quan ja és gran, pum, apareix allà sent baptitzat per Sant Joan Baptista. Que un altre evangeli apòcrif que és molt divertit explica com quan Jesús és gran, realment però explica quan Jesús és gran i li diu, bueno, home, Jesús, ja Sant Joan Baptista, que està fent això de baptitzar la gent i tal, hauries d'anar a baptitzar-te tu també. A la Bíblia, als evangelis, Jesús va, no?, humilment, i es deixa ja baptitzar per Sant Joan Baptista, es reconeixen i tal, no sé què. En aquest evangeli a poc diu, por mis cojones, diu, home, sóc el puto fill de Déu. Jo de què m'haig de baptitzar?
Ja vengo de nacimiento.
Jo ja vinc baptitzat de sèrie, no? S'ha de baptitzar la gent que ha de borrar el pecat original. Jo sóc el fill de Déu, a mi. Llavors, en aquest evangeli, davant de la pregunta, no, de vés-te'n a conèixer Sant Joan Baptista per baptitzar-te, Jesús diu, pues no, no. Tornem als evangelis de la joventut de Jesús. Clar, hi ha un forat enorme, no?, entre aquesta fugida d'Egipte i el retorn del Jesús adult. No? És una mica com el que passa a Bola de Drac, no?, que en un moment determinat tenim a Son Goku petit, se'n va entrenar amb tot poderós, amb Déu, precisament, no? I quan torna ja és gran. I han passat 3 anys i tu dius, home, però explica'm coses d'allà, que segur que és xulo, no? Que segur que va haver històries, però això és el mateix. Llavors, davant d'aquest forat hi ha la necessitat d'explicar històries. I, per exemple, en l'Evangeli del Pseudo Mateu se'ns expliquen coses d'aquests anys, no? Per exemple, els prodigis que fa el nadó Jesús en aquest viatge a Egipte, o el fet de que la família, quan Jesús té 3 anys, torna a Galilea i i ens explica com és la infància de Jesús. I com es diu ara, no, per fer clickbait, el que va passar durant la infància de Jesús us sorprendrà.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Pájaros de barro, Manolo García.
Sí, sí. Et fots dos cançons de My Little Pony, de la banda sonora original de My Little Pony, i poso una cançó que no és de My Little Pony i me la talles abans de la frase a la que volia arribar.
Perquè no ens queden gaires minuts de programa en i encara tenim molt guió per acabar.
A la pregunta, per què aquesta cançó, no? Per què hago pájaros de barro y los echo a volar? Perquè aquesta cançó de Manolo García, aquesta frase, no, tan inquietant de hago pájaros de barro y los echo a volar, que molts pensaven o potser penseu que és un eufemisme de cagar, no? De manera molt poètica. Realment és una referència als evangelis apòcrifs i aquest evangeli del pseudo Mateu, perquè és una de les històries que s'expliquen sobre la infància de Jesús, no? Se'ns explica que Jesús un bon dia, amb 5 anyets, estava jugant allà en el riu, havia fet com una bassa d'aigua al riu, i un dissabte, i estava com jugant a fer figuretes de fang d'ocells, no? de gorrions, i de pardalets i de coses, i llavors altres nens jueus, escandalitzats, no? Van dir, però què, aquest tio què fa? Què fan? En ple sàbat, en ple dissabte, que no es pot treballar allà fotent figuretes de fang, no? Llavors va anar a Josep i li expliquen, i llavors ell va com a castigar el fill, i llavors quan, per haver profanat el sàbat, i quan Josep arriba i va dir-li a Jesús, no, però què fa dissabte a fer això, no sé què, doncs Jesús fa una palmada, llavors aquests ocells de fang es converteixen en ocells reals i van a fondre a volar.
Oh.
I ja diu, doncs jo faig el que em dona literalment la gana, no? Llavors, aquest episodi dels ocells de fang, que Manolo García recull, no, en la seva cançó homònima, inesperadament fa referència a aquests evangelis apòcrifs. L'escena continua d'una manera molt interessant perquè, clar, un d'aquells dels altres nens del poble s'enfada amb Jesús i diu, pues ja està, fins aquí, no? I aquest bassal d'aigua, aquest curs d'aigua que ell havia tret del riu per jugar amb el fang, arriba l'altre i li trepitja, no? I li destrossa i diu, ja està, ja acaba la tonteria. I llavors Jesús, no? Veient el que ocorria, s'enfada, no? I li diu una cosa que seria com molt de Gandalf, no? Jo faig la traducció al català, li diu, insensat, injust, impietós, diu, què mal t'han fet aquestes foses i aquestes aigües? No, i vet aquí que ara et secaràs com una... Jesús, un Jesús de 5 anyets, a un altre nen que el seu gran pecat ha estat trepitjar-li un bassal d'aigua. No? I vet aquí que ara et secaràs com un arbre i no tindràs ni arrel, ni fulles, ni fruit. No? I immediatament aquest nen es va assecar per dins, sencer, imagineu-vos, no? Que tu com a Jesucrist tot poderós, et dediques, no, a matar a nens,
Gandalf,
a tens 5 anys,
és
una mica Saruman, una mica restrenyit, no? Llavors, i Jesús se'n va anar a casa seva, tranquil·lament, a demanar el berenar, no? El dissabte, deixant el seu company, no sé si amic, assecat, com un arbre mort allà enmig, perquè simplement li havia trepitjat un bassal, no? Ja us podeu imaginar que la família de Marxa de Natzaret...
A mi m'agraden més aquests evangelis.
Ha de menjar a la Marxa de Galilea per anar a Natzaret, i arriba un moment que, clar, que el jovenet Jesús, de 4 o 5 anyets, se l'ha de portar a l'escola.
Ui, ui, ui.
Clar, us podeu imaginar...
Vist els precedents, com serà la vida escolar?
Clar, hi haurà problemes amb els mestres. A veure, hi haurà vegades en què el mestre fa una pregunta, Jesús la contesta malament, llavors el mestre li diu, l'has contestat malament? Jesús diu, soc omnipotent, el problema és teu. Pum, a rayo mortal. I el mata. Llavors, a tota la tradició de Jesús com una mena de fins a l'alumne, fins a la gran puta, provocant el terror, matant mestres, no? Perquè, clar, des del punt de vista d'aquests evangelis, no estan intentant fer una mena de pel·lícula de terror, no? S'intenta presentar-nos a Jesús com una mena d'heroi meravellós, ja des de la infància, omniscient, tot poderós, no? Que trenca qualsevol regla establerta, no? I que està per sobre tant dels seus iguals, que són els nens, com d'aquells que intenten educar-los i que per definició estan per sobre, no? Clar, però des del nostre filtre modern, la imatge que se'ns projecta d'aquest nen Jesús, no? Que tots tenim en la ment, allà, al pessebre, no? Ai, ai, grassonet i boniquet.
Amb Joe Biden.
Amb Joe Biden, al pessebre. La figura del cagané
de Joe Biden.
Clar, però la imatge moderna que se'ns presenta és la d'un barrec arrogant, capritxós i fins i tot assassí.
Déu-n'hi-do, m'agraden més aquests evangelis apòcrifs. Abandonem el nen Jesús, doncs, deixem-lo lluny, com
lluny,
més millor.
Més lluny millor.
I passem a veure què expliquen els apòcrifs sobre els seus últims moments de vida.
Sí, últims moments de vida i últims moments de programa. Intentaré ser molt, molt ràpid. No? Els apòcrifs donaran molts detalls d'aquest moment. No debades el moment de la passió i de la resurrecció de Jesús. És el moment cabdal per entendre el missatge cristològic. No? I, per tant, hi haurà molts evangelis que tractin aquest tema. Hi haurà figures molt interessants, com per exemple la figura de Josep d'Arimatea, que apareix als evangelis canònics, però aquí es desenvolupa fins a l'infinit, no? Es donen molt protagonisme a aquesta figura de Josep d'Arimatea, que se'ns explica que, per exemple, era tiet, avi de Jesús, era parent de la Verge Maria, que va ser tutor de Jesús després de la mort de Sant Josep, que era membre del Sanedrí, que és aquest consell de jueus, i que fins i tot havia tingut un passat com a legionari romà, no? Era una mena de MacGyver, de tiet, el tiet que tothom volia tenir, no? Josep d'Arimatea, més, i en això, per viure la tradició medieval, se'l vincula a llegendes com el Sant Grial, el Sant Sudari, no? Josep d'Arimatea és aquell que agafa el cos de Jesús, el guarda, no? La cova on es guarda el cadàver i d'on després ressuscita i desapareix és propietat de Josep d'Arimatea, no? Es parla que el Sant Grial, que és aquesta copa de l'últim sopar, és ell que l'agafa, no? I fuig amb el Sant Sudari i amb el Sant Grial a Europa, i aquí iniciarà tota una sèrie de tradicions medievals que portaran a les llegendes artúriques, el Sant Grial, bla, bla, bla. ¿Vale? Jesús també no només mor, penseu que el cel està tancat fins que Jesús ressuscita, és la primera persona que ressuscita i, per tant, puja al cel, no? Llavors, hi ha alguns evangelis que ens explica que Jesús, que era molt, molt de la broma, un molt bon tio, quan ressuscita, abans de pujar al cel, baixa a l'infern a treure els seus col·legues, no? I es dedica a ressuscitar gent que tornen a aparèixer en vida, no? Gent que morta des de fa temps, que aprofita que Jesús se la torna a portar, no? O, per exemple, baixa a tota la gent que es mereixia anar al cel, però que va morir sense ser cristiana o sense abans de que arribi, o va morir abans de que arribés Jesús, per portar-los amb ell. No? Llavors és una mena com de cop i volta és una mena de party fantàstica. No crec que ens doni temps a parlar de la en extens de la dormició de Maria. Faig, si et sembla, dos idees.
Home, ja ho has dit al principi del programa, ha de caure.
Bàsicament, al principi de l'Assumpció de la Dormició és que, a diferència de la resta d'éssers humans, la Verge Maria no va morir. No? Perquè, clar, morir és que la teva ànima separi del teu cos. No? Llavors el que està al cel és la teva ànima, no el teu cos, que continua a terra, no? Llavors, clar, això era una cosa indigna de la mare de Déu, de la persona que va portar en el seu ventre a Jesús, no? Fos seu, del colom o de que sigues. Per tant, com a gràcia especial a la Verge Maria, se la va permetre pujar al cel amb el seu cos, no? Llavors, ella no va morir, és a dir, va ascendir al cel sense passar per la mort, no? Llavors va fer com la dormidita, no? I es va dormir i en comptes de morir, pum, la van com a teletransportar, com en Star Trek, no? Els episodis de la dormició de Maria, els últims moments de Maria són fantàstics, perquè ella reuneix, és com la última cabalgada, no? De los jinetes de Rohan, ella reuneix a tots els apòstols de Jesús, els vius i els morts, no? Baixen, ressusciten els que han mort, tots l'acompanyen mentre ella, és com, no? Mentre ella es queda dormideta allà, baixa de nou l'arcàngel Gabriel a buscar-la. Hi ha com una escena molt bonica, no? Que ens porta a fer la reflexió final, ara ja sí, sobre aquests evangelis apòcrifs, no? Que estem lluny de considerar-los com a fonts històriques fiables, però els hem d'entendre més com un calaix d'obres de ficció, amb una riquesa narrativa extraordinària, que presenten elements insospitats i fantàstics sobre els misteris del cristianisme inicial, no? Alguns d'aquests misteris, com el de la dormició i l'assumpció, seran fins i tot reconeguts com a doctrina religiosa. El catolicisme i el cristianisme ortodox, tot i que aquesta dormició de Maria no apareix en els evangelis canònics, avui és doctrina acceptada per l'Església gràcies a aquests evangelis apòcrifs, no? Llavors, això ens permet tancar aquest programa pensant que no estem tan junts uns i altres, no?, d'aquest món meravellós del cristianisme inicial.
Jo m'he quedat amb ganes de més.
T'has quedat amb ganes de més? Bueno, pues...
No et diré, però et dic que una segona part d'evangelis apòcrifs estaria bé, eh?
Bueno, ja veurem. Jo saps que no sóc de...
De prometre programes, tu mai.
Jo, a diferència d'Adolfo Suárez, no puedo prometer i no prometo. Però ja veurem. Ja, com hi haurà molts portes de Troia, ja veurem.
Moltes gràcies, Alberto Reche, pel programa d'avui.
A tu.
L'Adrià Tirado al control tècnic i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou programa no apòcrif de les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.